Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a la sintonia de la Cala RTV i benvinguts al Parlem-ne. Un espai del voltant d'una hora per on passen els representants dels partits polítics amb representació a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, exposen les seves opinions i opinen, a la vegada, pues de tot allò que té a veure amb l'actualitat de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i de la població. Avui és el torn del grup municipal del Partit Popular i, per tant, donem la benvinguda al seu portaveu i regidor, el senyor Joan Font. Senyor Font, benvingut. Sant Joan Font, benvingut.
Bona tarda.
És obligada la pregunta perquè és el primer programa després de l'estiu i, per tant, volem saber, volem conèixer la seva opinió de com ha anat a nivell municipal tot el que comporta l'estiu a la nostra localitat.
Bé, jo sóc molt prudent de fer una opinió molt personal, primerament perquè no vinc directament del turisme com a professió, però avui he tingut la sort de poder escoltar les declaracions que ha fet el gerent de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, el senyor Damià Pujol. Llavors, aprofitant també aquesta sort que he tingut de poder-lo escoltar abans de vindre aquí, ahir mateix que quan se va publicar, doncs puc dir que faré una valoració del que ens ha dit. No? Bé, segons les dades que ens dona el gerent, diuen que es manté l'ocupació turística més d'estiu en un 71% i que superen la seva mitjana un 10% de la mitjana de les Terres de l'Ebre. També a nivell de mesos, el juliol baixa lleugerament un 1% i el mes d'agost puja un 3%. El perfil que ens ha dit dels que realment ens visiten turísticament, bàsicament un 40% correspon al turisme francès, un 38% el turisme nacional, incluït el català i el fora de Catalunya, i altres, amb menors percentatge, són alemans, belgues, d'Estats Units, alguns russos, etc. Evidentment que el nostre perfil és de proximitat, familiar, ens falta turisme que operen amb tours operators, això no són competidors, com es pot ser Cambrils i Salou. I bé, este és el balanç que dins la crisi del context que estem vivint, que té este manteniment, no? Llavors, també se sol fer, i això es fa cada any, que fan una valoració als comerços locals, en la qual cada comerç local fa té una fulleta amb unes enquestes i aquí també podem valorar una miqueta, no? I després també fer una valoració psíquica personal amb aquestes dades que ens donen objectives, eh? I és que el 70% dels comerços han opinat que han tingut, dintre de la normalitat de l'afluència turística, han tingut un 50% que han baixat en ventes, no? I això, jo diré la meva opinió perquè ha pogut ser. Evidentment, faré una opinió molt, molt subjectiva, però és curiós que baixi un 50% les seues ventes del comerç local quan pràcticament no ha variat l'afluència de turisme, no? I després hi ha una valoració en números acadèmics, valorats de l'1 al 10, de tots els serveis que presta l'Ajuntament. I, evidentment, el que està al capdavant, com no pot ser d'altra manera, és l'àrea de turisme, en un 7,7, notable alt, a nivell acadèmic, notable alt. Després valoren a la policia i a la neteja de platges un 6,4, un B, això seria, a nivell acadèmic seria un B, a seques, un B. I llavors ja és una puntuació per a mi un pèl baixa que llevaria el suficient, que si els aparcaments que el valoren en un 5,5, la neteja de carrers en un 5,4 i les activitats d'estiu en les activitats d'estiu en un 5, no? Són notes ja baixes i aquí evidentment l'equip de govern té que fer una valoració en positiu de poder millorar aquestes dades perquè no són molt satisfactòries a pesar de la crisi, però això és un servei que depenen ja directament de l'Ajuntament, no? Este seria el balanç, s'ha fet una promoció turística a Rússia el mes de març, llàstima que es va desqualificar a Port Olivet perquè això hauria sigut una corrent importantíssima ara a este mercat que té un poder adquisitiu alt.
Proporcionalment també comentava, no, que el turisme que més ha crescut proporcionalment és el tot rus. És el rus, no?
El rus, i això és important. És important, esta promoció s'ha fet bé, però jo volia dir que, bueno, comparant amb la història, pues que una promoció urbanística amb poca densitat de luxe que havien un rus aquí, pues s'ha de descalificar i, bueno, això és contradictori, però bueno, és una anècdota que no vull entrar-hi més. Bé, aquí evidentment s'ha fet un pla de xoc, s'ha fet un pla de xoc a finals de juliol per la Regidoria de Comerç, que es basava en tres punts o tres eixos vertebradors. Era, ho vam trobar bé, evidentment vam trobar bé lo de compra aquí i aparca gratis, és a dir, per cada 5 euros, per 30 minuts en un tiquet comprador de 5 euros li baixaven 30 minuts, 20 euros una hora, 50 euros dues hores i 75 euros dues hores i mitja. Ho vam trobar positiu.
I això contrastat amb la xifra de...
No lliga. Jo no sóc qui per ara, però bueno, no lliga. És que jo no lliga perquè això va ser una promoció molt bona pel pàrquing. Molt
bona. I pel comerç, se suposa,
comerç,
no? Clar,
el comerç. Pàrquing, el comerç, lligat, comerç, tiquet, pàrquing, no? Però que hi hagi un 50% que valorin els mateixos comerciants, botiguers. No estem parlant de restaurants, sinó botigues de qualsevol tipus, no? Sobretot d'alimentació, deuen ser. El fil musical, veiem, el fil musical per a mi, doncs, bueno, què vols que et digui? He sentit queixes de que doncs, a altes hores de la nit se va fer, després se va reemplaçar, molt pesat, se dona un ambient, sí que és un ambient, havia que canviar el tipus de música, potser, bé, això són veus que m'han dit pel carrer, que normalment ets regidor i t'ho comenten, no? Tampoc sabem el cost que ha tingut, tampoc sabem si hi ha hagut doncs, el concurs públic de quina empresa ha pogut fer, no ho sabem, això ho hem de parlar amb la regidoria de comerç i per tant no podem fer cap valoració. Però mirant aquest tipus de percentatge de que baixa un 50% de ventes i la promoció de la inversió que va fer en un principi en un pla de xoc el Riu de Comerç, doncs no lliga gaire, no? Això vol dir que pràcticament no ha tingut els seus efectes respecte al comerç. A veure, jo crec, i és molt personal, i això evidentment la regidoria de comerç sóc coneixedor que ara farà una reunió a nivell de comerciants per a valorar aquestes dades que surten, no tinc cap mena de dubte, però que jo trac en conclusió, i a més he pogut parlar en algunes botigues en la qual jo sóc client, que l'efecte Mercadona ha tingut el seu efecte negatiu en aquest sentit. Pot tindre aspectes positius, això és evident, però que això priva d'entrar gent al poble, perquè si s'ha vingut la mateixa gent quan l'any passat no teníem el Mercadona i ha baixat un 50% de ventes, això és significatiu. I per tant, hi ha que reflexionar en què ha fallat, en com se pot potenciar el comerç local. El comerç local també ha de tindre un pla de xoc per a poder, junt amb la regidoria de comerç, per a poder crear uns objectius que puguin això combatre, perquè el Mercadona ja està posat. Bé, això és el que jo us puc dir amb aquestes dades que tinc a la mà, i per tant, si tinc que obrir un període de reflexió ara que ve la tardor, ja estem a la tardor pràcticament, de que per què hi ha un 50% menys de ventes, i l'altre és que, doncs, bueno, que alguns serveis que valoren els nostres comerciants estan en un suficient pelat, com són aparcaments, neteja de carrers i activitats d'estiu. Per tant, això, l'equip de govern té que fer aquesta valoració i posar fil a l'agulla per a que l'any que ve siguin unes dades que siguin lleugerament o bastant més superiors a les que han sortit en aquesta enquesta a nivell comercial.
Hi ha un punt d'aquesta enquesta que vostè comenta que diu que mentre la pregunta que si enguany ha hagut més igual o menys turistes que l'any passat, sectors hotelers, immobiliaris i de l'hostaleria es mantenen. Un 55% dels comerços comenten que el turisme ha baixat. És a dir, que la percepció del 50% dels comerços és que ha baixat el turisme.
Vale. Això és la percepció que vam tindre, però en les ventes més que ningú que el propi comerciant, no? Perquè és el que factura, no? I per tant, al facturar un 50% menys, això vol dir que s'ha comprat menys i hi ha hagut menys gent que ha anat a comprar. Si faltaria veure per sectors, si són carnisseries, si són verdureries, si són altres tipus de productes.
En canvi, els bars i restaurants majoritàriament diuen que ha pujat en un 36%.
Bé. Aquí les botigues, els comerços, que no està inclòs aquí com un restaurant i com pot ser doncs, un bar, no? Estem parlant dels comerços locals, eh? Estem parlant d'una botiga de roba, una botiga de verdureria, una botiga de carnisseria, de peixeteria, etc. Estos, jo personalment ho he preguntat perquè sóc client d'alguns d'aquests comerços que he dit i vaig dir com va l'estiu i m'ha dit més o menys va a la línia del 57%. Jo veig la mateixa gent però he vist menys gent que m'hauria de comprar perquè la meva facturació ha baixat i la crisi pràcticament és la mateixa. Llavors, aquí hi ha que fer, no sóc jo per qui fer-ho, jo crec que tenen que ser la regió de comerç, turisme i el sector comerços botiguers que facin aquesta valoració i que facin la reflexió per elaborar un pla estratègic perquè l'any que ve pugui ser molt més millor que aquestes dades. I després l'Ajuntament té que també valorar que et valorin un 5,4 la neteja de carrers quan altres anys ha estat més alt, els aparcaments un 5,5. Jo crec que ha hagut un excés de... Parlo personalment, jo crec que ha hagut un excés i crec que hi ha un excés. Hi ha d'haver una racionalització del control de la via pública, però hi ha un excés de pilons verds, hi ha hagut un excés. Cada vegada n'he vist més i al carrer Nou n'han posat 9 de seguits. No sé per quin raó, però bueno, cada vegada en veig més. I això també ho he vist comentar, que hi ha un excés de pilons, a més els fan malbé. No dic que sigui expressament, però bueno... I després que aquest estiu hauria que valorar el patronat d'esports perquè ho puntuen un 5, potser tindria que haver altres tipus d'activitats, no sé quines ofertes són. Aquí hi ha que fer una reflexió, tenim unes dades i l'equip de govern en aquest aspecte turístic i comercial té temps suficient per a poder valorar-ho i fer un pla estratègic amb les parts interessades perquè aquestes dades puguin ser millor de les d'enguany.
Ja mig ho hem parlat el tema de l'aparcament, però l'altre dia es van fer públic el balanç de com ha anat aquesta campanya Compra aquí, aparca gratis i sabia, bueno, i es constata que ha estat utilitzat per 206 establiments de la població i que s'han recollit al voltant de 7.000 tíquets. De consum al poble i per tant que el client, l'usuari, ha pogut gaudir d'aquests descomptes.
Evidentment, això per a mi, del pla de xoc, més que el fil musical i els cartells que s'han penjat, això era...
La campanya de comerç
és... Era important, i nosaltres ja hem dit aquí per activa i per passiva que els preus havia que baixar no solament al període baix, sinó també a l'estiu. Si s'ha fet millor a través de promocionar, a través d'un tíquet amb una venda de 5 euros de 3 mitja hora, millor que millor. Això, jo quan vaig parlar amb el senyor regidor de comerç, li vaig dir que aquest aspecte en concret de l'utilització del pàrquing seria molt positiu, perquè ja es veu en seguida que això és positiu. No? Llavors, en fi, hauria que valorar altres coses, el del fil musical, en fi, el per què hi ha un 54% que han baixat en ventes, això ho he d'analitzar.
Els rètols personalitzats dels comerciants...
Això també ha hagut queixes en el sentit de que per què m'hem posat amb este i no posat altre. Bueno, això són coses molt puntuals. Jo crec que no s'ha fet amb mala intenció, vull pensar jo.
Me suposo que tots no poden sortir.
Però com que s'ha fet... Jo no sóc per aquí parlant i vull tirar una llança a ningú. Sí. Jo comprenc que si surt un, aunque no surt a la seva casa comercial i surt la seva figura, doncs, bueno, s'ha pogut sentir molestar perquè aquest carnisser s'ha sortit i jo no he sortit, no? Potser hauria que fer-ho tots en una bola, posar... En fi, això ja és un procés més complicat, més democràtic, si tu vols, més transparent. Però bueno, això, aquestes valoracions, jo ja no entro, perquè el que m'interessa és el còmput total de com ha anat el turisme, si en el que es pot millorar i mantindre el que està ben fet. No? Això ja són coses molt puntuals que no té més importància que la que té.
I la neteja de carrers, l'Ajuntament va reforçar aquest estiu? També, bé, el nucli, el casc.
Bé, jo això no puc valorar-ho, és a dir, jo més de valoro objectivament que li valora un 5,4.
Sí, és el comerç.
Per a mi és un perfil baix, és un perfil, més a l'estiu, és un perfil baix. no ho sé, l'àrea de serveis i de territori i sostenibilitat haurà que analitzar el per què. Jo no sóc qui per a dir això, tinc que analitzar el per què hi ha una puntuació baixa i altres anys potser ha sigut més alta o més elevada, no? Una puntuació més alta, vull dir, el per què, això jo no sóc per a dir-ho. Jo dic que encoratjo a l'equip de govern que analisi en profunditat i busqui els motius de que ha sigut una puntuació i que pregunti als comerciants, que són ells realment els que han fet l'avaluació, doncs perquè han donat una puntuació, no dic baixa perquè no és un suspens, però també és un aprovat molt justet, sí, sí. No? En un poble turístic, en parlant.
Més coses. Si li sembla, anem a l'últim plenó, a l'anterior, perquè hi ha dos temetes que sí que m'agradaria comentar. Per una banda, el fet de que, bueno, de que s'encarregués a la cala gestió l'habilitació dels terrenys per a que ja, és a dir, en un moment determinat, quan es decideixin començar les obres de la comissaria, ja puguin. Es tracta simplement d'habilitació de terreny, no?
Bé, a veure, jo vaig dir a l'alcalde que li vam fer una pregunta a nosaltres a l'alcalde i va contestar pues, que estan ara el 9 de febrer, el 9 d'octubre, més sembla tenir una reunió amb la d'Acció Social i el d'Interior, ben com està tot això, no? És a dir, jo tenia constància que els pressupostos del 2013, que estan prorrogats, ja s'havia posat una partida de 200.000 euros en un cost total de la construcció de la caserna, de la comissaria d'1.100.000 euros. Això vol dir que hi ha voluntat política de fer-ho. Ara, a curt o mig termini, no ho sé, perquè si han prorrogat els pressupostos, la mateixa partida queda prorrogada. Per començar amb 200.000 euros, això vol dir que el 2013 si comencen...
Pues, 200.000 més, o no?
Si han prorrogat els pressupostos, no podem posar més. Si el pressupost s'ha prorrogat, difícilment se pot posar més, no? O potser sí, perquè com que el dèficit ha pujat, l'han permès un dèficit que no superi a l'1,58, i abans estava en un 0,7, és a dir, que de 4.000 milions d'euros han tingut que retallar 2.000 milions, o quasi 2.000 milions 500.000, potser sí que han posat alguna partida més. Total, tot és un tràmit, jo comprenc la dificultat de la Generalitat des del punt de vista econòmic i financer, ho puc comprendre, el que puc dir sí que hi ha una voluntat política de posar-ho perquè la partida pressupostària de la comissaria està oberta en una quantitat. I quan hi ha això està, que ho sabem tots, és que això, evidentment, hi ha voluntat política de fer-ho. Quan? L'any que ve? D'aquí dos anys? No ho sé. Això se'n va de les meves mans i, per tant, l'alcalde pues, té que fer les seves gestions i suposo que quan tingui una cosa, una data concreta, pues, mos ho farà conèixer, no?
Hi havia un altre tema que era la modificació puntual del POM sobre la possibilitat, el fet de contemplar depuradores biològiques en lloc dels que coneixem per pous mous, no? Allí on el sanejament no estiga solucionat.
A veure, aquí se refereix a les operacions històriques. Evidentment, entenem que la situació de l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, que està en un forat de quasi 2.000 milions d'euros, que moltes depuradores que tenien en marxa estan paralitzades per falta de finançament i que aquí, evidentment, tenim un sistema que faltava una gran depuradora perquè donés abastament a les urbanitzacions, doncs clar, se va parlar en certa lògica de que donés una moratòria, en aquest sentit, provisional, de que almenys a les urbanitzacions històriques pues se pogués posar una fossa sèptica individual. Jo vaig proposar a la comissió d'informativa de que, aviam, molt bé, però també donem la possibilitat de posar una depuradora biològica perquè en alguns casos es pugui posar, perquè segons tècnicament depèn de la superfície, si és una certa inclinació no es podia fer, però almenys donem l'oportunitat de que si una persona vol reutilitzar aquella aigua que ha depurat pel seu propi jardí, doncs contemplem que les dues possibilitats se puguin acollir. I això que es va aprovar per consens al ple este que m'estàs dient tu.
Més coses. L'altre dia vostè comentava que l'alcalde va explicar que, bueno, que d'aquí a poc, el dia 9, tenia una reunió amb la consellera per tal de parlar sobre la residència per a la gent gran.
Bé, este discurs ja, me sembla que a cada parlem-ne que venim parlem-ne, però és que no ha avançat res amb això. És a dir, els pressupostos estan prorrogats altra vegada. I per tant, aquella concertació de places pactades a l'anterior conseller d'Acció Social, I a l'actual, pues, que se continua. El que passa que si s'ha prorrogat, no està contemplat. Aquestes places concertades no estan prorrogades, per tant, com que estan prorrogades, no estan contemplades. I, per tant, el dia 9 anirà a parlar i després ja ens dirà en quina situació es troba, perquè Onada ja està fent la inversió interior d'equipaments, ha parlat d'un 1 milió d'euros. Però clar, si Onada no té un mínim d'un 47% garantit de places concertades de les 120, doncs no començarà, i és lògic, i una empresa no es pot mullar si no té aquesta garantia per part de la Generalitat de poder concertar. Per tant, estem en una situació d'impàs respecte a l'última vegada que vam parlar d'aquest tema. De moment, l'empresa constructora que va renegociar el pagament de l'obra en si, que va passar de 20 anys a 10, el volum del capital és que l'Ajuntament ha de pagar 8.230.000 euros en 10 anys per any, és a dir, que cada any ha de pagar 823.000 euros i l'empresa deixi listar, suposo que deixi listar, si va arribar en un pacte de que no cobria res perquè encara no ha començat, això ho desconec, però evidentment l'empresa enguany tenia que començar a cobrar el primer anualitat, que són 823.000 euros anuals, fins a arribar als 8.230.000, que són els 10 anys. És un equipament que aquí està, que no té cap utilitat, que la pot tindre al seu moment, que serà dificultós al començament, però de moment està tancada, i això és el que hi ha, i per tant poca cosa podem dir nosaltres fins que no sapiguéssim per part de l'alcalde l'entrevista que tindrà el dia 9 a la consellera d'Associació Social. Per tant, però el que l'empresa, torno a dir, constructora, té que cobrar perquè ja fa que va entregar l'obra ja fa un temps, no?
A mitjans del mes d'agost es va produir una reunió aquí a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar amb representants de l'Ametlla de Mar, del Perelló, de l'Ampolla, també representants estatals. En definitiva, es va fer una taula rodona en un objectiu comú, que és rellançar o impulsar tot el que fa referència a la millora de tot el projecte del GR92 que transcorre per aquestes tres poblacions, no?
Bueno, el que nosaltres diem camí de ronda va del Bàltic, això, vull dir, és un camí que passa per part d'Europa i arriba, passa per la frontera i arriba fins a Cádiz, no? Això és un atractiu turístic per nosaltres, perquè hi ha molta gent que fa senderisme i a més té unes vistes meravelloses. El que passa és que està en uns trams, està en certa manera defectuós per les pluges, necessitava un pla de millora i de seguretat. Llavors jo li vaig parlar al regidor de turisme, que sempre se preocupava, escolta, això com ho podem fer? Si parles amb un subdelegat del govern, amb el senyor Montagut, amb el senyor Lallana, etc etc. Jo em vaig posar en contacte amb un subdelegat, a la part tècnica més aviat de la part de costes, i clar, enguany només tenien una partida de 200.000 euros i s'havien passat 100.000 euros de partida perquè va haver una llevantada que en moltes platges van quedar bastant fotudes i aquella partida s'havien passat en 100.000. Llavors vaig dir, mireu, això no es pot ser enguany, no pot ser de cap manera, i vaig fer aquesta gestió i per tant no hi ha pressupost per enguany. Jo dic, el que podem fer, vaig dir, a nivell personal, el que podem fer és una cosa, mireu, si us sembla bé, a veure, no ho féssim a nivell de poble sol nostre, sinó com que és un trajecte que passa per la Cala, l'Ampolla, el Perelló i l'Ampolla, jo parlaré amb el president del Consell Comarcal, parlaré amb el diputat del PP de les Terres de l'Ebre i també parlaré amb el subdelegat del govern per veure si això ho podem tirar d'una forma mancomunada, demanada pel Consell Comarcal i sempre garantint al Ministeri de Medi Ambient que el ser mancomunat, perquè això els agrada molt, perquè avui en dia el que volen és que coses es facin, serveis que es facin mancomunats. Per tant, és un AMPA o un AMP que el propi govern de Madrid pues, n'estaria d'acord, no? I inclús consensuat amb el senyor diputat, senyor Juanito Bertomeu, no? I després també de dir, no, vostès facin aquesta inversió, però després nosaltres garantim que a través del Consell Comarcal, en la col·laboració dels tres ajuntaments, farem el manteniment. Llavors, això va tindre forma, vam fer les reunions oportunes, jo vaig coordinar totes les trobades, una la vam fer el 26 d'agost als baixos de l'Ajuntament, en la qual va assistir els tres municipis, el diputat i el president del Consell Comarcal, i van fer una reunió de treball el 4, uns quants dies després, el 4 de setembre, al Consell Comarcal, en què va vindre el tècnic de costes, i allí van fer l'estratègia, l'estratègia a seguir, que era aprovar-ho pel Consell Comarcal, que serà l'ENS que demanarà la millora, no que ho financia, no que li doni una subvenció, sinó que executi el propi Ministeri de directament, i després nosaltres farem un protocol de que el manteniment d'aquesta zona, que puja 407.000 euros aproximadament, el manteniment ho farà en col·laboració dels ajuntaments i el Consell Comarcal. Això és el que es va aprovar al ple 20 de setembre del Consell Comarcal, i esperem, i nosaltres serem vigilants, de que els pressupostos d'enguany, que s'elaboren enguany per l'any que ve, puguin estar contemplats. Evidentment, ahir vam presentar el projecte dels pressupostos, evidentment jo posaré en Juanito Bertomeu, a veure si hi ha una partida en què puguem entre això. Per tant, aquest qui posa fil a l'agulla perquè el nostre diputat pugui defensar i el nostre subdelegat del govern pugui defensar. El que puc dir-te segurament és que ells posaran tota el que puguem fer, perquè és un compromís que han fet no solament amb mi, sinó ho han fet en els nostres municipis i en el propi Consell Comarcal. Si alguna cosa pogués fallar perquè no hi ha suficients diners...
Perquè el muntant econòmic és molt important.
A veure, no, ells van presentar un projecte molt ambiciós, de 4 milions d'euros, vull dir, és un projecte de mínims, que se tracta d'un manteniment, no es tracta de reformar res, ni posar pedra d'ull de cone, ni res, simplement reforçar els llocs que estan més perillosos, potser haurà una barana de fusta perquè és un lloc molt perillós, perquè, en fi, és un projecte molt puntual de millora. No és inversió de teoria, inclús s'evita entrar en finques particulars, perquè això seria un procés molt complicat. És millora trajecte per trajecte perquè el Departament de Costes de Madrid vegi que això és un perill amb fotografies acompanyades, i això que ho utilitzen molts usuaris turístics, hi ha un 35-40% de càmpings i hotels que estan a prop d'aquest sector, i que passen anualment més de 15.000 persones per aquest trajecte. Per tant, van donar arguments turístics de seguretat i de reclam, diguéssim, natural, perquè estem dintre d'un lloc que som en aquest cas no està editorial d'esta costa, doncs perquè almenys entenguin que això és un mínim de millora, no d'inversió de fer coses noves, no, sinó de millorar la seguretat dels transeunts. Espero que això pugui arribar a bon port. Nosaltres posarem la part que ens toca, que és el que és a Madrid, i amb això doncs ara el procés ja està posat, ara falta la part política i la voluntat política de que això pugui ser una realitat l'any que ve.
Anem a entrar en temes ja de més actualitat, perquè la setmana passada va haver-hi un ple ordinari on, per una banda, es va donar compte del tancament de l'exercici econòmic dels comptes generals corresponents al 2012. Alguna cosa a dir al respecte? No.
Nosaltres ja vam dir-ho al seu moment, ens vam abstenir, veiem coses positives. Per a nosaltres és molt important quan se liquida una molt diferent del 2011, que va ser tot negatiu, pràcticament va ser tot negatiu, no, ni comparació amb el 2011, van ser uns números que es carrifen, ja ho vaig dir aquí i al ple, però que un romanent de tresoreria positiu de 2 milions i pico és bo, que un estalvi net de 700, que això és molt important, de 787.000 euros és positiu, i que té un rati d'endeutament negatiu molt elevat, que aquí ja vaig fer 5 propostes al ple del 30 de maig de que estigui a treballar per a reduir este endeutament que puja al 154%. Això és un excessiu. S'ha dit també, hi ha que dir-ho, al d'aquest Rajoy en quant als proveïdors, que això ha sigut una forma d'agafar crèdit per a pagar els proveïdors. Per tant, considerem que és positiu. Sigue una part d'aquests números ha sigut per la pujada de l'IBI que va haver el 2012, i la gent, els contribuents, han ajudat en el seu esforç fiscal de que això pogués ser una realitat, això també és clar, i nosaltres doncs vam creure que és oportú, perquè en el tema del control de la despesa i racionalització de la despesa s'està fent, és que si mira partida per partida s'està fent, que és el que nosaltres vam demanar, que el 2011 va ser un disbarat, no havia control de res, i per tant això ho valorem positivament, i d'aquí va ser la nostra abstenció.
Després també es va aprovar la modificació puntual de l'impost sobre béns immobles en un 3,5%.
52%.
5% aproximadament, sí.
A veure, mira, jo vaig a fer una miqueta d'història perquè no vull que ningú, ni el propi govern, me pugui tachar al nostre grup de ser populista i fer demagogia. A veure, nosaltres hem governat en una altra època i un dia se mos va dir, és que vostès quan van governar els socialistes va pujar un 55% l'IBI. Sí, és cert que el van pujar, però no van pujar de cop, van pujar en 10 anys, en 10-12 anys. Això vol dir que era una mitjana del 4,5-5%. Per tant, això... I a més van fer una revisió catastral a l'any 1998, en què els valors catastrals estaven molt baixos, i van fer-ho d'una manera de que aquella revaloració catastral que es va fer l'any 98 va, entre el seu conjunt, va pujar un 35%, però ho van fer d'una manera tan subtil en el catastre que aquella pujada no es va aplicar en seguida, sinó es va aplicar progressivament en 10 anys, la cosa que sortia a un 3,5%. No? Hasta aquí tot molt bé. Convergència i Unió va governar el 2003 en coalició amb Esquerra Republicana i després del 2007 al 2015, que serà quan acabarà, en majoria absoluta. Els van dir, escolteu, vostès el que no poden fer és pujar l'IBI de cop. I aquí va dir, home, és que fa molts anys que no es puja. I per tant és el mateix, no? Vull dir, no és el mateix. Si estan fraccionant l'IBI ara, que és en cert, és perquè no és el mateix pagar-ho de cop que en tres modalitats. Per tant, me van donar la raó, indirectament me l'han donat. No és el mateix pagar-lo mateix que pas pagar-ho tot de cop. Per tant, us vaig dir que això, l'IBI, quan hi ha una bona economia, quan les coses van bé, és quan hi ha que racionalitzar. No dic pujar molt, però anar pujant l'IPC, pam-pam, i que la gent no vegi que aquests serveis que estàs donant tu també se tenen que cobrar perquè, evidentment, no estàs donant. Per tant, el 2011... Ara, el 2012, ens diuen, no, escolta, aquest pla d'ajust que hem de fer, 800.000 euros hem de sortir d'impostos, sobretot l'IBI, que fa molt de temps. Escolta, deixi damunt de la taula, nosaltres tenim un pla B, això ho he dit moltes vegades, hi ha altres formes de buscar aquesta racionalització de la despesa, i li vaig posar uns quants exemples, els llibres, textos de llibres, l'autocar, allò, en fi, una sèrie de coses que s'ha anat fent, s'ha anat fent, i per tant s'ha arribat a una entesa en aquest aspecte, en plan constructiu. I l'altre dia, el 30 de maig, vaig dir, escolti, nosaltres si tenim que fer, vam fer 5 ofertes, 5 propostes al pla de sanejament financer del 2013-2008, i el segon punt de la nostra oferta, li van dir que la pressió fiscal demanaven que les taxes i preus no superés l'IPC interanual i que l'IBI s'hi deixés congelat durant 2016-2018. Per què? Perquè s'havia fet una pujada molt important, del 50,8. Però és que, a més, si la voluntat política de l'equip de govern era pujar l'IBI un 37%, és a dir, passar del 0,62 al 0,85, és que, a més, va haver un ens superior, molt superior al nostre, que és el govern central, que va dir, a finals d'any...
Ara jo hi afegeixo un 13, no?
Diu, ara, no, escolta, tots aquells que no han fet la revisió catastral abans del 2003... Pues, per decret, invaïn l'autonomia municipal perquè hi ha molts ajuntaments i ja havien fixat el seu tipus de gravamen, i això ho he criticat i continuaré criticant. A mi, jo saps que no em cauen els anells per criticar el propi partit que jo represento aquí. Va dir, no, ho pujarem un 13% més. Que això es va posar al tipus de gravamen que va passar del 0,85 al 0,935, que és el rebut que surt l'any passat i que va sortir enguany. Home, si vostès no s'esperàveu, ningú, ni vostès ni nosaltres, que el decret Rajoy, en quant a la revisió catastral que no havien fet els ajuntaments, li puja un 13% més en termes absolut, home, vostès ja no ho pugin més. Vull dir, jo li puc acceptar que se'l quedi i pot culpar amb ell de que vostès no han tingut... Però deixeu-ho estar, ja no toca pujar. Almenys dos o tres anys, deixi reposar, que la gent està marejada en aquella tempesta. I per tant, deixi-ho reposar. Després també vaig dir, escolteu, les taxes i els impostos no els passéssiu dins un mateix paquet. Perquè hi ha taxes que es poden votar individualment. Clar, si vostès m'ho presenten dins un mateix paquet, jo li tindré que dir, doncs en la seva globalitat potser tindrà un no. Però si vostè parla taxa per taxa, mos demostra el dèficit que pot tindre les basures, i per tant tinc que anar aproximant a que aquest dèficit no sigui molt excessiu. Nosaltres, aunque sigui per damunt de l'IPC, nosaltres ja li donarem la nostra conformitat, perquè hi ha un estudi econòmic financer de l'any 2012 que diu que a l'Ajuntament li costa, el servei de brosses li costa 1.225.000 euros i recapta 805.000 i, per tant, té un forat de dèficit de 420.000. Anem, este forat se té que, a poc a poc, gradualment, va anar baixant. A més, el servei és bo. Per tant, estem disposats que la taxa de brosses, en caràcter excepcional, no puja l'IPC. A part, és que l'IPC, la mitjana dels impostos que han pujat a les 11, de les 11 ordenances fiscals, no tenen res a veure amb l'IPC.
Entre altres coses, perquè això de l'IPC últimament ha canviat.
L'IPC interanual, que és el que surt publicat, i per tant, tant el sou, ara no perquè ho tenim tot congelat, però tothom se fixa en l'IPC oficial que fa l'Institut Nacional d'Estadística, i és a l'1,5.
Portàvem uns anys acostumats del 2 i el 3%.
I aquí els vaig dir, escolteu, l'IPC és això. Ara, si voleu dir, no, nosaltres l'IPC no fem cas, però no diguéssiu l'IPC. Diu, nosaltres valorem aquesta pujada del 4, del 5, del 10, com poden ser les matrícules i les quotes de la llar d'infants, perquè veiem que amb aquest preu, amb tant un 10%, aniríem reduint el dèficit perquè la Generalitat... Parlem-ne. Per tant, parlem-ne taxa per taxa i podem arribar a acords puntuals perquè entendrem, i no farem demagogia ni populisme, que això ha de ser així perquè és un servei òptim. I a més, ja vaig dir l'altre dia, també l'impost de vehicles. L'impost de vehicles, que se fa a través d'un coeficient, passa de l'1,3, de l'1,2 al 1,3. I això se fixa, cada cotxe varia, perquè cada cotxe té una potència diferent. Per tant, des de l'any 2005 que no s'havia tocat, ha passat de coeficient de l'1,20 a l'1,30, no? Que això representa
un 8,8%.
Això des de 2005 al 2013, que quasi no s'ha tocat, que tampoc cal ni així, se pot tocar cada 2 anys, cada 3, és la meva tàctica, o sigui, el nostre criteri és aquest.
Està aquí un 2%...
Exactament, o un any ho reposem, deixem-ho reposat, perquè també tenim que reposar. Aquesta és la nostra tàctica. Ara, com que nosaltres no governem, la responsabilitat recau amb ells, però estem oberts a parlar-ne amb una comissió específica i no com va ser la comissió informativa, que m'està 2 hores i un quart, en la qual la gent estava ja cansada, i per tant, el que va dir Jordi Gasseni, de que fer una comissió específica, jo fa un any i mig que ho vaig dir a nivell pressupostari, per tant, creiem que ho podem fer. I després va acceptar l'alcalde la nostra proposta de que l'any que ve les taxes i tarifes, espero que no siguin gaires, no? I sobretot l'IBI que no es toqui, les tractarem una per una i les votarem una per una. Per tant, crec que s'han equivocat, jo crec que l'IBI no s'ha de pujar, se poden retocar despeses encara que realment se poden rebaixar, i amb una taula, amb tots els números a la mà, amb tots els dèficits que tenim, com ara s'ha dit d'aquest estudi econòmic financer de les basures. Escolta, i fas pedagogia, perquè la gent ha d'entendre que, aunque ells han perdut el adquisitiu, però també li donem un servei, i que la gent està en una situació econòmica financera complicada, escolta, poden entendre que les brosses, a part de l'IPC, se pot pujar una mica més. Però el que la gent no entendrà mai és que en 3 anys l'IBI ha pujat en termes absoluts, entre la pujada del 50,8% més la del 3,52%, ha pujat un 54,32% en 3 anys. Això és difícil de dirigir, difícil, complicat. Ells governen, tenen la majoria, són responsables, nosaltres, com no pot ser d'altra manera, ens assentarem a parlar, a dialogar, a arribar a acords puntuals, però el de l'IBI nosaltres no ho podíem. No podien passar perquè no considerem. I a més, en el 13% afegit de Rajoy, repetir jo, que ells no s'ho esperaven, per tant, ja està més que ben pujat, diguem-ho així. El poble de la Cala està passant malament. El poder adquisitiu ha baixat, per tant, pujar aquesta taxa, aunque potser és la més justa, ja no dic que no, i això no ho discutiré mai, que és la més justa, que qui més paga més, això no ho discutirà ningú. Però el que sí és que en 3 anys ha pujat, pujarà el 2014, en termes absoluts, un 54,32%. Aquesta és la realitat. I després, respecte al fraccionament.
Sí, que ho comentava, el tema del fraccionament en 3 pagaments.
Estem d'acord. Fraccionament, a l'abril, al juliol, l'1 de juliol, al setembre, són 3 fraccionaments, que els que estan domiciliats, poden fer-ho en 3 fraccionaments. I els que són en caràcter, diguéssim, voluntari, passarà de l'agost fins al 31 d'octubre. O sigui, s'ha reduït un mes, però també hem de recordar que, si parlen en recaptació, que el 83-84% estan domiciliats tots. I després vaig dir una cosa que és una percepció personal. Els que han governat ho tenen que mirar tot en lupa, eh? I també, evidentment, que el primer és la facilitat al contribuent. Això és el primer. Però qui dona serveis també té que tindre en compte el seu criteri. I és que tenim una tensió de tesoreria de l'1 de gener al 30 de juny, perquè hi ha pocs ingressos. I això, evidentment, els proveïdors tenen que cobrar. I a vegades no han pogut pagar perquè no teníem ingressos importants i després fas que s'allargui el període de plaçament de pagar els proveïdors. Això evitaria també, en certa manera, una tensió de tresoreria en què molts proveïdors poden cobrar més aviat del temps que ens tocava perquè els diners s'ha donat.
Perquè a l'abril ja entraran diners i al juliol ja entraran diners.
Tots cobraven abans, doncs, a l'agost, al setembre, després de fer servei, doncs, 4 o 5 mesos. Aquesta va ser una percepció personal. Jo no sé si estava el criteri de Convergència i Unió, però sí que és un criteri perquè nosaltres hem governat i sabem com funciona l'Ajuntament en profunditat. Per tant, el vot nostre va ser favorable perquè creiem que això se millora substancialment. També hem de reconèixer que l'equip de govern, una proposta que va fer l'oposició, és que en principi el voluntariat tenia que ser fins al 30 de setembre, i va dir, escolta, tampoc fem, allarguem un mes més que el 31 d'octubre, i el govern ho va acceptar. Com també va acceptar una taxa que és l'ocupació de via pública, no? Una taxa que l'havien ficat al 4, que és les botigues que posen al carrer, no? Que posen les seues paradetes i tot això no ho trobaràs aquí perquè ho han retirat, no? Resulta que a les parades d'ocupació de via pública del mercat...
És a dir, que teòricament estan congelades, no?
Sí, està congelada la taxa. Aquesta proposta la van acceptar, no? Perquè van fer un criteri racional. Escolteu, si les taules i cadires dels restaurants i bars no es pugen, amb bon criteri, si les taxes de l'ocupació de via pública del mercat exterior no es pugen, però si promocionem el comerç local per degut a l'efecte Mercadona i els resulta que les botigues locals els hi pugem un 4,7%, això no té sentit. No té sentit. Fa mal als ulls, això. Escolta, si defensem el comerç local, no pugessin les taxes al comerç local per ocupació de via pública. I a més, seguint un criteri d'equitat. Si el mercat no el pugem i els resbals i els restaurants no el pugem amb bon criteri, creiem que això estigui a retirar. El poder de convicció us va ser fort i ho van retirar.
A més, crec que es va retirar aquella mica del període de Setmana Santa, no?, que es pagava una mica més alt que lo normal, com si fos en període estiuenc i tal.
S'ha eliminat això i crec que és bo que s'hagi fet. És a dir,
són 4 dies, però...
Aviam, la taxa de la llar d'infants, que hagi pujat un 10%. Aviam, és que si tu mires, és... Jo, en aquest sentit, tinc una debilitat. Jo no sé si faig bé de dir-ho, però aquí vam jugar un partit important quan nosaltres vam governar de que la llar d'infants ho portava una empresa privada. I vam fer un esforç econòmic de fer-la pública. Va ser un esforç econòmic important. I em sentim orgullosos després del nou equipament i l'ampliació, i per tant està donant un servei important. I també mires a altres pobles que a vegades no hi ha que comparar-ho, però és una referència del servei que es dona, de la qualitat professional que hi ha, i pujar un 10%, pues, evidentment, per algú pot semblar que això és una bestiesa, però no ho és una bestiesa, perquè les aportacions de la Generalitat han baixat. I la guarderia fa un paper absolutament social. Absolutament social. Són gent treballadora que per motiu altre no poden atendre el seu fill, i a part també hi ha una part pedagògica. És a dir, que els nens que van allí abans dels 3 anys reben per part dels docents una part pedagògica que quan arriben a pàrvuls ja tenen una certa preparació i uns certs hàbits, no? Per tant, això ja vaig dir que està ben invertit en temes de vitals o pilars bàsics que és la sanitat i l'educació. Per tant, senyor alcalde, sisplau, votem l'any que ve taxa per taxa, impost per impost, i no ho féssim tot global, perquè també ens dona mal sabor de boca. Nosaltres votar un no quan algunes hem pogut votar que sí.
Més taxes. Per exemple, n'hi ha alguna amb variacions com les llicències urbanístiques, per exemple, que si bé les obres majors s'incrementen un 4%, les obres menors es redueixen un 44%.
Bé, a veure, obres majors...
Una obra major, que sí, és fer un edifici nou.
Sí, sí, a través de l'ICIO, que és l'impost de construccions, i això és una taxa urbanística. Per tant, l'ICIO, pues, el que passa que aquí, nosaltres està bé, no vam dir que votaríem a favor d'esta, però bueno, com que no és un conjunt, ho vam trobar racional.
Ho dic perquè pot estranyar la baixada del 44% en obres menors.
Perquè la construcció se'n baixa. És lògic, si tu tens que fer petites obres de reparació i tot això, i s'estàs fent a l'empresari, un favor. És a dir, a l'empresari, com més impostos hi fixes, a l'empresari, i això repercutix al client, però l'empresari, que ja és ja difícil de mantenir una empresa en fer reparaments i manteniment, perquè pràcticament obra nova no n'hi ha, doncs aquests incentius doncs és bo baixar-los, no mantenir-los, sinó baixar-los. Si m'agrada la llicència urbanística, puja, no? Això li percutix més aviat al contribuent. Però bueno, de totes maneres també nosaltres estàvem d'acord amb aquesta taxa. Si nosaltres el que estàvem d'acord pràcticament era en la taxa de l'IBI, és a dir, les altres, nosaltres algunes les hem pogut abstenir, però altres les hem votat favorablement. Vull dir que, per exemple, la taxa de cursos, no?, que el senyor Montagut ja ho va dir, escolta, nosaltres no ho sabíem, això que estava... Escolta, els cursos pugen un...
Els cursos de formació, no?
Els cursos de formació pugen un 4%. I vam dir, com que allí no ho vam veure, perquè jo ho vaig consultar i no ho vaig veure, diu, de totes maneres, vostè ho pot comprovar, com bé, amb una persona que estigui en situació d'atur o en risc d'exclusió social, se li pugui fer una bonificació del 90%. Això era l'oferta que fem. Diu, jo no estic segur si està o no està. De totes maneres, ho miraré i al ple ja us diré si està, doncs no cal anar d'allò, i si no està, doncs ho posarem, no? Vull dir que parlant la gent s'entén, eh? I nosaltres tenim aquesta tarannà de que pues, no farem mai demagògia ni tampoc farem populisme en coses tan capdals com això. Ara bé, ho torno a repetir, i si vols parlar alguna més de les ordenances fiscals...
El tema del taxi va tindre, bueno, també... Taxi... Que va haver una mena de regulació, no?
Sí,
a la població.
Nosaltres ja, Montagut, jo l'any passat hi vam... ho tinc a dir-ho, no? Vull dir, nosaltres a la nostra llista anava dos taxistes i hi havia una preocupació a la nostra llista electoral, anava dos taxistes, la IMA, i evidentment t'he de traslladar a tu les teves inquietuds. I jo vaig parlar l'any passat amb el senyor Montagut un esborrany que havien elaborat de que es tenia que regular això, perquè és un servei públic i no estava regulat de cap manera. I el senyor Montagut, li tinc a agrair la gentilesa que ha tingut tant els taxistes com a mi mateix, va dir, no et preocupis, Joan, que jo ja ho parlaré, donem temps, tinc que parlar, ho tinc que consensuar amb ells, posarem les directius, vaig a este marc del projecte, va un projecte d'aquest, i al final pues, ha sortit en bon port, i és el que s'ha aprovat, i per tant jo agraeixo que el senyor Montagut hagués posat fil a l'agulla amb una cosa de pura necessitat, és que no havia una regulació, calia fer el que volia, a la nit no havia ningú, quan necessitava algú, no, això sí que és regular perquè és un servei públic. Per tant, s'ha arribat a un consens i per tant vam celebrar que això s'aprovés ja amb aquest ple.
Un dels punts de l'ordre del dia va ser precisament el tema de la revisió del pla d'ajust i també tot el tema del nou marc pressupostari. Bé. És a dir, que s'ha d'adaptar la modificació del marc pressupostari i el pla d'ajust en aplicació d'un nou decret,
sí,
no?
Ara és el tercer. Este és el tercer. El primer va ser a través de l'ICIO, que van ser 251.000 euros per a pagar proveïdors, una petita quantitat. El més fort va ser el 2012, que se va acollir en 10.300.000 euros, i ara ha sigut este que ha sigut en 1.322.000 euros, no?
Sí.
Exactament, no? Si no ho tinc malament, no sé aquesta quantitat. I, per tant, nosaltres ens vam abstenir. En certa manera, ens vam abstenir perquè això ajuda el proveïdor. Però, cuidado, això també fa que lo ràtio d'endeutament financer puja més. No?
Que la càrrega...
La càrrega se dispara més. I això és... jo crec que este pla... El que passa que no estava, jo, perquè vaig haver de marxar a l'escola, que també és una cosa que després parlarem, que també vaig acceptar de posar un horari diferent. Vaig dir que, escolta, molt bé el proveïdor, nosaltres estem d'acord, però cuidado que ens estem disparant. I després, en la nostra proposta que vam fer, que està contemplat, aquí, per baixar això, el 2018 s'ha de baixar este rati a percentatges normals. I això s'ha de vendre patrimoni. Eh? L'Ajuntament està obligat a vendre patrimoni, no a mal vendre'l, sinó a vendre patrimoni a part d'ingressar deutes que té. Te vaig fer una pregunta, que encara no me l'han donat, perquè era costós averiguar. Escolta, jo també vull saber què mos deu les administracions de l'Ajuntament. Jo sé el que l'Ajuntament deu, però també vull saber, realment, si la Generalitat quan mos deu, jo encara no m'ho han donat, però també vull saber per aquí, quan facis una proposta sàpies de què vas, no? Quan tu fas una proposta tens que tindre tota la documentació al teu abast. i amb això no em puc queixar, que l'equip de govern m'ho dona. El que passa que encara no ho tenen clar, perquè em van dir que hi havia dificultats per saber exactament el que les administracions diuen a l'Ajuntament. Entre això, més pues que la venda de patrimoni, que han hagut 10 parcel·les que han quedat desertes a través de la gestió, que es van valorar en 60.000 euros, que ningú l'ha comprat perquè és molt excessiu, pues bueno, hi ha que fer, sense malvendre, pues vendre patrimoni per a poder, això és el que es diu, amortitzar crèdit abans dels terminis legals, perquè si no, fixa't que l'any que, el 2014,
és a dir, l'any que ve,
pagarem d'interessos més amortització de capital cada dia, són les estimacions que ha fet, i aquests números els trac, no me'ls invento jo, els he tret d'intervenció. Pagarem cada dia 5.948 euros al dia. És a dir, a l'any 2.171.000 euros d'interessos més amortització. Però és que el 2015, passarem dels 2.171.000 euros als 2.684.000 euros. És a dir, de 5.900 euros mensuals, ai, diaris, a 7.354 euros diaris. Això és terrorífic. Però és la realitat. Això, hi ha que amortitzar. Hi ha uns crèdits que s'hi tenen que amortitzar. Venen patrimoni. I és que no tenim cap remei. No malvendre-la, repeteixo, sinó venen patrimoni. Aquesta és la realitat que tenim. I vam dir que el nostre esforç en les propostes serà el punt dèbil que tenim, que és el deute financer a mig i llarg plaç. I este, allí, si m'ho criden, m'ho trobaran de fer-ho de la manera que creguéssim oportú en benefici del poble, perquè si no ho tindrem complicat, que veiem que el poble està bastant hipotecat ja. Bastant hipotecat.
Més coses, senyor Font. Hem acabat el tema dels números. No sé si en aquest tram final de programa té intenció de parlar d'algun altre tema. A més, vostè mos comentava, no?, alguna cosa del tema dels horaris dels plens, potser?
Sí, efectivament. Jo considero que l'equip de govern té gent en dedicació exclusiva, té gent en dedicació parcial, i el fer un ple en dos o tres punts a la una de la tarda jo ho considero normal, però un ple ordinari que van 7-8 punts, i a més en el seu contingut de calatge no s'acaba en dues hores, i jo me'n tinc a anar, perquè la situació que està a l'escola actualment en general és que no tinc ganes que un company s'ocupi dels meus crios a part dels seus. Ja tenim prou mancances de personal per a que jo pugui dir, hasta que no acabi el ple, que tinc el dret, no tinc este coratge de fer-ho. Per tant, busquem una hora que en tots, sense presses, en tota la tranquil·litat del món, poguéssim discutir temes importants a partir de la tarda, que tot, i a més hi ha un company també que té un negoci de restauració, que també a la una també tindrà que abandonar, com va abandonar més tard, segons van dir, no? Per tant, busquem una hora que beneficia a tothom, i en què tothom ens poguéssim expressar en tranquil·litat i no mirant el rellotge, perquè les nostres oficis laborals ens puguin llamar i abandonar un ple amb que hi ha coses de contingut i que podria estar tranquil i no marxar, no? Vull dir, va dir que a l'estiu ho faria allò, en fi, i va dir que a les 6 de la tarda ho faria a partir de la tardor. Bé, ja ho veurem, però ho desitgem tot, tota l'oposició ens va posar d'acord amb això, perquè clar, tothom té la seva feina habitual i fer tard a l'empresa, és el que estem parlant, l'empresa no pot perdre, no? També fa país l'empresa.
Per últim, hem quedat a l'inici, a la introducció, que parlaríem de la Via Catalana, el seu pas per l'Ametlla de Mar, un 11 de setembre multitudinari, no?
Bé, jo li vaig donar la meva opinió. És un èxit rotund de participació i de logística. La logística per organitzar tot això, bé, ja que tindrà logística i hores molt importants. Per tant, jo això ho reconec. Vas assistir-hi? No me n'amago. No. Però reconec l'èxit de participació i la capacitat de logística que van tindre totes les persones que van treballar perquè això fos possible. El que desitjo és que ningú perdi. Que tots guanyéssim. Això seria el meu desig, aunque reconec que hi ha moltes complicacions en tots els aspectes, no? I aquí queda la meva intervenció, queda aquí. De moment, el que puc dir és això, que
en tot cas va ser un dia que es van vendre festiu, des del punt de vista festiu amb molt de seny,
perfecte, no? Va haver tranquil·litat, va haver cap problema,
van omplir els restaurants
aquí poble, jo vaig dir que, pues, que ho fessin cada 3 mesos o 4 o 6, no? Vull dir, seria bé, vull dir, tota la part, ja dic que tota la part positiva, tranquil·la, pacífica, festiva, com tenia que ser. Per tant, el meu agraïment, o sigui, el meu agraïment a les persones que ho han organitzat i a les persones que van assistir, pues, s'ho van passar bé, i per tant això és, demostra que el sentiment català, jo no parlo de la majoria silenciosa com alguns han dit, aquí va bé, i tampoc parlaré d'un 1.600.000 perquè aquí ningú diu la veritat, va ser un èxit, tant que fes un millor, és igual, aquí els números cada un tira pel seu costat. Si hagués sigut una manifestació antisocial, el senyor Espadaler hauria dit que haguessin hagut 500.000 persones. Això cada un tira, ningú se ho creu. Per tant, no es tracta de dir la veritat, però va ser nombrosa, participativa, festiva, i per tant, que el govern de Madrid prengui nota seriosament del sentit que hi ha en aquests moments a Catalunya. Això és l'únic que puc dir, de que això no va de broma, sinó va en sèrio, i per tant, tothom s'ha de posar les piles. Ara, que el final serà complicat, això, vaja, molt complicat, i ja donaré detalls quan me toqui al grup de debat, quan facin els 5, donaré la meva versió, la meva opinió personal, no de partida, jo sempre parlo a nivell personal, sempre és una opinió objectiva, no subjectiva, i més en casos de sentiments nacionals, que això no pot ser partidari d'una cosa o altra, sinó el que mou cap, però mou cap més que el meu sentiment, pot dir en aquell moment.
Emprenem la meitat final de legislatura, no, senyor Font? Ja?
Sí, i queda poc ja, queda poquet. A veure, jo el que puc dir és que hi ha que treballar en molta cura de responsabilitat, sobretot en l'aspecte econòmic-financer, que és el que ens preocupa a la gent, ens preocupa a l'Ajuntament, mantenir els serveis el millor possible. I jo et vaig dir una cosa, Franquín, i ja ho diré al seu moment, passen 2 anys, però passen volant. Aquí, si no hi ha un govern de concentració d'aquí 2 anys, de concentració, deixant a part les idees polítiques i els criteris polítics, amb dos objectius claríssims, independent que tragui majoria un, l'altre, aquí no ho traurà, amb aquesta situació econòmica i financera que estem posats l'Ajuntament, en aquest concret, no podrà traure ni un govern en minoria pactat amb un altre de minoria. Això hem de posar tot fins a l'agulla en dos objectius claus. Primera, reduir o sanejar tot l'aspecte econòmic financer i fer, dos, per a mi molt important, unes reformes estructurals importants a l'Ajuntament. Que algú vulgui posar, jo faré un parc, un centre cívic, jo, això, vaja, que algú faci el que vulgui, però crec que això ningú s'ho creurà. I sobretot la transparència de dir de en quina situació estem i cap a on volem anar. Per tant, aquests 2 anys que queden, hem de treballar per aquest camí i després seguir amb aquest camí, perquè no hi ha més opció que reduir el deute financer, reduir i optimitzar els recursos i fer reformes estructurals internes a l'Ajuntament que crec que van falta.
Senyor Joan Font, moltíssimes gràcies per la seva opinió, per les seves opinions, i bueno, fins al pròxim torn, tot i que abans, d'aquí un parell de setmanetes, el tornarem a convocar per a la, sí, per a la xerrada, per a la tertúlia, per al debat.
Molt viu, molt viu. Perquè
molt bé, perquè la temàtica marca l'actualitat, no?
Moltes gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda, i t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.